Notícies Vespre. Karen Madrid.
Els treballadors del metall surten al carrer a Sabadell per demanar l'augment de sous del 4% acordat amb la patronal. El secretari general de la Federació d'Indústria de Comissions Obreres a Catalunya, Antoni Hernández, considera que aquest ascens és ara més important que mai.
Ja hagués tocat cobrar gener, febrer, març i abril. I és una vergonya perquè, a més, els empresaris, en general, ja han repercutit els preus als seus productes. L'índex de producció industrial que va sortir publicat aquest dilluns ha crescut l'interanual al mes de març un 46,6%. Això vol dir que els empresaris ja han repercutit als seus productes la carestia de l'energia i tot el que més. I és una vergonya que han repercutit que ja ho estan cobrant i no li estan pagant als seus treballadors el 4% que li deuen de l'any passat.
Un miler d'empleats del sector ho han expressat aquest migdia en una manifestació pels carrers de Sabadell. Dues víctimes sabadellenques entre les 134 comptabilitzades durant la transició a l'Estat en mans de la policia. L'investigador David Ballester ha fet el recompte dels damnificats per les forces de seguretat en una investigació publicada al portal web de la revista Sapiens. David Wilson i Francisco Gallego són els dos sabadellencs inclosos en aquesta llista que pretén visibilitzar unes víctimes que es consideren oblidades. I en esports, la nova Creu Alta tindrà una nodrida representació de l'afició tarragonina aquest diumenge. El paquet inicial de 200 entrades per a seguidors del Nàstic ja s'ha exhaurit i se n'han demanat 100 més. Des del centre d'esports confien que l'afició arlequinada també respongui a la crida per omplir el temple. Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Té situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Per trobar incidències hem d'anar directament a Barcelona i són trams reduïts. D'una banda, trobem trànsit dens a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits. I a la ronda de dalt també trobem aturades entre Sarrià i Sant Gervasi, també en els dos sentits.
Nut. El temps.
Tenim 22 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables durant tota la setmana. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Seguirà aquesta estabilitat? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Mantenim el cel força ennuvolat en molts indrets del país, amb aquests núvols alts mitjans que estan deixant el cel entrenyinat, tot i que en alguns sectors hi ha més ullades de sol, especialment cap a la zona del quadrant nord-est. Cal destacar que, a més, durant la tarda podran créixer algunes nuvolades, especialment cap a l'extrem nord del Pirineu, i aquí podran caure alguns ruixats. En qualsevol cas, no han de ser ruixats massa actius. De cara a demà sí que tindrem el temps de nou inestable, sobretot durant la segona meitat del dia, quan els ruixats seran ja amb més presència i afectaran a diversos municipis del Pirineu Prepirineu i també cap a l'interior del quadrant nord-est. A més, alguns d'ells podran anar acompanyats de tempesta i de calamarsa o pedra més aviat de caràcter petita. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els sindicats del metall demanen a la patronal que compleixi l'augment de sou pactat. No se'ls ha aplicat la pujada que s'havia acordat en el conveni i, a més, cal abordar la negociació de nou. Això és el que han demanat pels carrers de Sabadell un miler de delegats sindicals del sector a la província aquest dijous al migdia. Representen a més de 140.000 treballadors d'aquesta línia productiva. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. Els manifestants s'han concentrat a la plaça de Sant Roc després de celebrar les respectives assemblees de Comissions Obreres i UGT, on han acordat continuar amb les mobilitzacions i on servirà una data clau en les pròximes passes a seguir. El 10 de maig, que és la cita donada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per resoldre l'incompliment que els sindicats denuncien. Ho ha explicat José Antonio Hernández, secretari general de la Federació d'Indústria de Comissions Obreres a Catalunya.
El dia clau és el 10 de maig, que tenim la citació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Quan la patronal va incomplir l'acord, evidentment, com no pot ser d'altra forma, ho vam demandar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és on toca. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens ha citat el dia 10 de maig per la vista judicial. Si arribem a judici sense haver resolt això, sortirem del judici, evidentment, amb la raó, perquè no podem dir una altra cosa que s'ha de complir el que s'ha acordat, però a més sortirem ja amb un compromís de preparar una mobilització molt més intensa de cara al mes de maig i al mes de juny.
La sortida d'aquesta trobada en seu judicial sense un compromís, doncs, podria comportar una convocatòria de vaga al sector. Els sindicats lamenten que la patronal vol negociar dues vegades el que ja estava parlat i entenen que utilitzen aquesta mesura de pressió per encarar les converses sobre el pròxim conveni.
La resposta que ens donen és que reconeixen que sí que ho han de pagar, però que entenen què han de fer quan negociem el nou conveni. Això és el mateix que dir que ens volen negociar dues vegades la mateixa cosa. I aquí nosaltres no entrem. Això és una falta de respecte als treballadors i les treballadores del metall de Barcelona. Primer s'ha de complir el pactat. El conveni diu clarament que al gener de l'any 2022 s'han de revisar els salaris en base a l'IPC que va haver-hi l'any 21 i l'any 20. I això s'ha de fer prèviament a iniciar el conveni. Si ho volen situar en la mesa de negociació del nou conveni, ens volen negociar dos vegades la mateixa cosa. I nosaltres no negociem dos vegades la mateixa cosa.
Els treballadors alerten que mentre els empresaris ja han repercutit els preus als seus productes, els treballadors no han vist la pujada de sou prevista ja pel gener.
Ja hagués tocat cobrar gener, febrer, març i abril. I és una vergonya perquè, a més, els empresaris, en general, ja han repercutit els preus als seus productes. L'índex de producció industrial que va sortir publicat aquest dilluns ha crescut l'interanual al mes de març un 46,6%. Això vol dir que els empresaris ja han repercutit als seus productes la carestia de l'energia i tot el més. I és una vergonya que han repercutit que ja ho estan cobrant i no li estan pagant als seus treballadors el 4% que li deuen de l'any passat.
La manifestació ha arribat fins a la seu del Centre Metal·lúrgic de Sabadell al carrer Concepció, on s'ha llegit el manifest i s'han tirat ous contra la façana.
I no deixem l'àmbit econòmic perquè Banc Sabadell es recupera definitivament dels efectes post-pandèmia i registra un benefici net de 213 milions d'euros durant el primer trimestre del 2022. Segons ha donat a conèixer avui l'entitat financera, aquesta xifra suposa un significatiu augment respecte al mateix període del 2021, quan es van guanyar 73 milions d'euros. Els marges també han crescut un 20,9% interanual i els costos han baixat un 5,6% en l'últim any i un 4,3% en el trimestre. Amb tot, la solvència del BS ha millorat i el situa en bona posició de cara al futur, segons ha exposat el conseller delegat César González Bueno en un vídeo corporatiu.
La solvència del banco també ha millorat de manera notable, con una ratio de capital fully loaded que crece hasta el 12,45%. Un trimestre más, el Banco Sabadell consigue unos buenos resultados y demuestra su sólida posición competitiva y financiera. El banco encara el futuro más inmediato desde una buena posición. Estamos fuertes en capital y en liquidez. Tenemos un buen perfil de riesgo y una hoja de ruta clara para seguir mejorando la rentabilidad en el futuro.
Ha contribuït als bons resultats de Banc Sabadell l'aportació del seu filial britànic TSB. Per cinquè trimestre consecutiu, l'entitat ha fet una aportació positiva al BS de 19 milions d'euros, enfront als 2 milions del març del 2021. Així mateix, l'entitat financera local també segueix complint amb els objectius fixats en el seu pla estratègic.
La transformación que definimos en nuestro plan estratégico avanza a muy buen ritmo. Un ejemplo, acabamos de lanzar la cuenta online Sabadell para nuevos clientes. Una cuenta 100% digital, pero con toda la red de oficinas y gestores especialistas del banco a disposición de los clientes.
Amb aquestes xifres, des de Banc Sabadell compleixen amb les previsions que s'havien fixat per al trimestre i confien en tornar-les a complir de cara al següent.
Fora de Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
La transició no va estar exempta de víctimes mortals. A Sabadell en va deixar dues. Es tracta de David Wilson i Francisco Gallego, dues de les 18 víctimes catalanes i de les 134 de l'Estat en aquest període. Així ho apunta la investigació de David Ballester, publicada al portal web de la revista Sapiens. La cap de redacció de la publicació, Maria Coll, ha destacat al Cafè de la Ràdio les fortaleses d'aquesta investigació.
Se sabia, no?, que hi havia hagut repressió policial durant la transició, això sí que se sabia, però mai s'havia treballat de forma tan exhaustiva les víctimes de la repressió policial durant aquest període històric i, a més, doncs mai s'havia publicat la llista de les 134 víctimes mortals per la repressió de la policia. I, a més, no s'havia fet amb tant de detall, és a dir, explicat la història de cada una d'aquestes víctimes amb noms i cognoms i explicant en quines circumstàncies s'havia mort.
En la seva investigació, Ballester explica qui eren les dues víctimes sabadellenques. D'una banda, hi havia David Wilson, un professor de l'escola FIAC de 37 anys, que va rebre l'impacte d'una bala de goma disparada per la policia durant una manifestació el 19 de febrer del 76. El professor va morir mesos després dels fets, arran dels efectes de les ferides d'aquest tret. L'altre sabadellenc mort per un tret de la policia va ser el jove Francisco Gallego, de 20 anys. Ballester assegura que és la història més absurda de tota la seva investigació, ja que és fruit d'un malentès.
La trobada es tronca quan van aparèixer de sobte els pares d'ella i llavors al xicot no se li va córrer una altra cosa que fugir pel terrat. un edifici de l'Avinguda Concòrdia, d'aquí a Sabadell, i llavors pels terrats fou vist per un veí. El veí va pensar que era un delinqüent, que era un lladre, va avisar la policia i aquest va ser el quilòmetre zero de la tragèdia, no? Perquè la policia, intentant detenir-lo o identificar-lo, doncs va fer allò tan habitual en aquella època del franquisme i de la transició, que és un ús desmesurat de les armes de foc, i donant-li l'alto, doncs li va disparar i el va matar.
En aquest cas, els fets van tenir lloc el 29 de setembre de 1975. Ja està en marxa el programa Reactiva Dandy Sabadell. Es tracta d'una sèrie d'activitats planificades dirigides a les persones majors de 35 anys. L'objectiu és afavorir la millora i manteniment global de les seves capacitats, ja siguin intel·lectuals, físiques, de salut, socials o emocionals.
L'inici de la maduresa en les persones amb discapacitat és un moment crític que les pot portar a un procés d'alentiment natural. Ho ha explicat Rosa Maria Casanovas, responsable del programa.
A partir d'aquesta etapa de maduresa, doncs alguns doncs, tenen com una davallada en les capacitats físiques i cognitives. I llavors doncs, ens interessa doncs, prevenir o mantenir el nivell i llavors hem començat a dissenyar una sèrie d'activitats.
Està demostrat que un treball preventiu de reforç i estimulació de les habilitats associat amb una vida sana contribueix a retardar aquest fet. Reactiva't aborda la cognició, és a dir, el que té a veure amb l'atenció, la memòria o el llenguatge, per exemple. També la salut i la gestió emocional. La reculada té una base genètica similar a l'Alzheimer.
És genètic i la majoria de persones amb síndrome de Down comparteixen alguns gens que amb el que seria la malaltia de l'Alzheimer doncs també hi són presents. I llavors tenen més possibilitats, no?, de patir la malaltia de l'Alzheimer. És una d'elles.
Les diverses activitats es desenvolupen a partir d'un centre d'interès demanat. Ara bé, la pandèmia també ha empitjorat la situació.
Són persones que, sobretot, no només persones amb síndrome de Down, sinó altres amb discapacitat intel·lectual, no? S'apunten al bombardeo, els agrada molt, vull dir, constantment tenen una agenda plena. Però, clar, ells van notar molt la diferència quan va haver-hi a l'època de la pandèmia, perquè no podien sortir de casa, i per ells va ser com un... Clar, van anar enrere, no?, molts, no només a nivell físic, sinó a nivell intel·lectual. Si nosaltres ja vam notar diferències, vam notar que ens costaven coses, imagina't amb ells.
Al programa intervé un equip format per educadors, psicòlegs i especialistes en cadascuna de les matèries.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
L'ADF de Sabadell adverteix que l'estiu serà igual de complicat que el passat als boscos de l'entorn si no plou continuadament fins al mes d'agost. El voluntari de l'agrupació, Jordi Gil, ha estat rotund avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Calen pluges continuades des d'ara fins a l'agost perquè estiguem molt tranquils.
Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El membre de l'ADF de Sabadell, Jordi Gil, ha subratllat que, malgrat les precipitacions dels mesos de març i abril, la situació d'estrès hídric al Rodal continua sent molt alta. Per això diu que cal que plogui més per minimitzar el risc d'incendi forestal durant el pròxim estiu.
No tant les plantes, sinó sobretot els arbres necessiten aquesta aigua per quan arribi l'estiu poder aguantar. De fet, les plantes, si tenen més aigua ara, des del punt de vista d'incendis forestals va malament perquè és un combustible que ara amb l'aigua neix i es fa gran i si els mesos de maig i juny ja s'aquera o hi ha un dèficit d'aigua, aquest combustible es mor i està molt disponible per quan hi ha algun incendi pugui prendre millor.
Davant d'aquesta situació complexa, el voluntari de l'ADF ha demanat als ciutadans fer un ús responsable del bosc per evitar focs que acabin amb els espais naturals del Rodal.
Avui també és notícia.
La Junta de Portaveus aprova ja les banderes irisada i trans el 17 de maig. Seran motiu del Dia Internacional contra l'homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia. A més, l'Ajuntament de Sabadell també ha aprovat per unanimitat que es col·loquin a la façana del consistori sabadellenc. També durant la Junta de Portaveus s'ha decidit donar suport a la declaració per uns municipis i comunitats cuidadores aprovada pel ple de la Diputació de Barcelona durant el mes de febrer passat. I un últim apunt, l'Ajuntament de Sabadell cedeix diferents espais de la ciutat a múltiples entitats. Les associacions Adells, Xaloc, Xivarri o Dana Solidària estan a l'espera que el consistori cedeixi espais per continuar amb les seves activitats. Concert únic aquest vespre a la Cava Urpí. Helena Gadel i Manu Guix faran el seu primer concert junts en un concert íntim en què repassaran les cançons que els inspiren. S'inclouran repertori propi i també algunes versions en un concert únic que ha exhaurit totes les localitats.
Quan no ressoni cap cançó i el món quedi en silenci i et perdis a l'habitació dels teus malsons.
Per estrany que sembli, Guix i Gadel han treballat junts en molts projectes, però mai s'havien afrontat a un escenari. Ho faran aquesta nit per primer cop i serà a partir de les 9 a la Cava Urpí en un recital de veu i piano que servirà als dos per passejar pel seu univers musical. Guix ja ha avisat que serà un viatge per la seva discografia, però també per alguns referents i alerta que tenen algunes sorpreses. Són declaracions al programa Al Matí.
Serà un concert, la veritat, que molt, molt especial. És la primera vegada que l'Helena i jo fem un concert plegats. I serà un concert farcit de cançons molt boniques. Tant l'Helena com jo cantem cançons que per nosaltres signifiquen molt, cançons que ens agraden molt, que no tenen per què ser nostres. Evidentment, en cantem alguna nostra, però també cantarem tangos, l'Helena farà algun guinyo al flamenc, jo faré versions de temes que m'agraden.
Les entrades per aquest recital, però, estan esgotades. Potser això és una senyal que es tracta d'un concert únic. Guix reconeixia, però, que estava emocionat.
Tot en aquest clima íntim i tan bonic que es crea sempre a la Cava Urpí, allà estarem l'Helena i jo amb un piano, amb la intenció de fer passar una molt, molt, molt bona vetllada a tota la gent que hi ha omplert la sala, perquè de fet les entrades estan esgotades. Per tant, venim l'Helena i jo amb tota la il·lusió del món per fer passar a la gent una molt, molt bona estona.
Un duet que repetirà el pròxim 10 de juny al Cellers Abadal de Santa Maria d'Horta d'Avinyó, a Osona.
Conformax, una empresa dedicada a la salut i al descans dels clients. El Conformax es desplaça gratuïtament i sense cap compromís fins al vostre domicili per assessorar-vos. I depenent del seu físic i salut, us aconsella i determina quin és el descans que vostè necessita. Truqui al 93 444 75 56. El Conformax és un sistema de descans natural personalitzat que ofereix 5 matalassos exclusius, especials per a problemes d'humitat i amb un costat fresc a l'estiu i un de càlid a l'hivern. Recordeu, 93 444 75 56 i descansa.
Busquem el sabadellenc de l'any. Ens ajudes a trobar-lo?
Sergio Dalma, Maica García, Manuel Cervantes, Óscar Salguero o Montse Bardell?
Entra a la pàgina web de Ràdio Sabadell i vota la persona més destacada de la ciutat d'aquest últim any. Fins al 3 de maig, primera edició del Premi Sabadellenc de l'any.
Organitza i Sabadell, amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Ens ajudes a trobar-lo?
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El Congrés dels Diputats aprova el decret de mesures per pal·liar els efectes de la guerra d'Ucraïna. La votació ha sortit endavant gràcies al suport del PDeCAT, Més País, Compromís i Bildu. Per la seva banda, Esquerra, Junts i la CUP han votat en contra del decret a causa del Catalangate, ja que exigeixen responsabilitats a l'executiu espanyol. Mentrestant, el Parlament Europeu debatrà al ple de la setmana que ve l'espionatge que van rebre polítics catalans amb el programa Pegasus. El Congrés ha constituït la Comissió de Secrets Oficials amb la presència de Rufián, Nogueras i Botran. La constitució de la comissió arriba 2 anys més tard del previst, després de l'inici de la legislatura. A més, és una de les actuacions que ha fet el govern espanyol per donar resposta a la reclamació d'explicacions de les formacions independentistes per l'espionatge de polítics i membres de la societat civil catalana. Els sindicats d'educació adverteixen que durant el mes de maig hi haurà més vagues abans que acabi el curs escolar. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ho ha assegurat avui. La decisió ha estat en conseqüència de que s'hagin trencat les negociacions amb el Departament d'Educació. Per altra banda, el conseller Josep González Cambray ha assegurat que els sindicats no volen arribar a cap acord. La Unió Sindical Obrera de Catalunya reclama a la ciutadania participar a la manifestació de l'1 de maig sota el lema "Regular preus, l'única sortida". El sindicat assegura que Catalunya ha patit un creixement de preus en l'àmbit del gas, la llum, el combustible i el menjar. A més, l'USOC reclama al govern unes polítiques industrials i de protecció social que siguin efectives. Els metges d'atenció primària reconeixen l'augment de casos de Covid als centres durant les últimes setmanes. La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària considera que, malgrat l'increment, encara s'està lluny del que va significar la sisena onada. I l'Audiència Nacional accepta la Generalitat com a acusació particular en el cas del 3%. El jutge Santiago Pedraz confirma que la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació podria ser perjudicada, tot plegat si la productora Triacom va facturar per sobre del preu de diversos programes de TV3 a canvi del fet que part dels diners servissin per finançar actes electorals de l'antiga Convergència Democràtica.
Esports.
S'espera una marea grana de cara al Sabadell Nàstic d'aquest diumenge. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Fa una setmana parlàvem d'una Andorra arlequinada i ara són els tarragonins els que preparen un desplaçament massiu a la nova Creu Alta.
Han omplert 3 autocars, van camí del quart i han esgotat el paquet inicial de 200 entrades, fet pel qual des del club han demanat una nova remesa al centre d'esports d'una 100 més. Per contrarrestar-ho, el Sabadell també ha fet una crida reiterada als seus seguidors. I amb el que es va viure la setmana passada a Andorra, el lateral Diego Caballo confia que les graderies del temple estanyeixin d'arlequinat.
Un viaje que bueno, que dentro que cabe no es corto, porque no es ir a Barcelona, no es ir a Nasti, a Tarragona, no es ir a esos sitios que igual es más cerca, ¿no? Nos han apoyado, se han rendido, no han dejado animado ante todo el momento. Bueno, solo darles las gracias y animarles que bueno, que sigan confiando en nosotros, que nosotros vamos a dejarlo todo en el campo y que los esperamos en la nueva Creu Alta.
Cita de les grans, en qualsevol cas la de diumenge. Tots dos equips estan empatats a 49 punts i el que perdi farà un gran pas enrere en les seves aspiracions per entrar al play-off. Amb tants conjunts involucrats en la lluita, parlar de final serà una rutina. Joan Oriol és el capità dels Grana.
Són 5 partits on marcarà el primer aquest diumenge, on marcarà on estarà el Nàstic, no? Si aconseguirem o no els play-offs. Jo soc molt optimista des del començament. Jo crec que el Nàstic estarà amb aquests 5 equips per fer el play-off. I passa per fer un bon partit aquest diumenge contra el Sabadell, treure els 3 punts, queden 15 punts, són encara punts, però passa per anar al camp del Sabadell i treure els 3 punts.
El balear Mateo Busquets Ferrer serà l'àrbitre d'aquest Sabadell Nàstic de diumenge a les 7. Aquesta temporada ja s'ha creuat amb el conjunt arlequinat en l'empat sense gols de la segona jornada contra la Balona. En el passat també va ser, per exemple, l'àrbitre de la primera eliminatòria del play-off de Marbella contra el filial de l'Atlético, resolta a la tanda de penals.
Més futbol, la segona catalana, la sabadellenca, se li ha acabat el marge d'error si vol optar a salvar-se. Diumenge a les 12, els taronja visiten el camp del Montcada amb 7 punts de desavantatge amb el rival i de les posicions que podrien donar la permanència.
I només queden 5 jornades perquè es tanqui el grup 5 de la competició. També el grup 4, on Tibidabo i Can Rull tenen una situació més favorable, però encara han de rubricar la seva continuïtat a la categoria. Els de Torreromeu reben la Pirinaica, mentre que els de la zona oest visiten el Joanenc, tots dos equips de la zona alta. Així fan la prèvia els tècnics respectius Dani Leoncio i José García Numoski.
Con Pirinaica, el partido que jugamos allí fue dificilísimo. Es un bloque que está muy bien trabajado y también que tiene tiene por línea, está muy completo, y sí que es verdad que vendrán a casa. Nosotros esperamos, como cada rival que viene a jugar contra nosotros o nosotros vamos a jugar, están enchufadísimos.
Que no están en una buena dinámica, no lo están, pero tampoco lo estamos nosotros en una dinámica buena. Pero bueno, yo creo que a lo mejor quizás sí que sea un buen momento de coger al Joanén y, bueno, intentar de sumar 3 puntos allí, aunque va a ser muy difícil.
Dissabte a les 4, el Joanenc Can Rull, i l'endemà a les 12, Tibidabo Pirinaica. Per la seva part, el Sabadell B, que ja té assegurada la primera posició del grup 4, juga al camp del Sallent.
Obrim bloc poliesportiu amb waterpolo. La selecció espanyola masculina s'ha classificat per les semifinals de la fase final europea de la Lliga Mundial.
L'equip de David Martín s'ha imposat per la mínima a Hongria, 9-10 en el partit de quarts. La competició s'està jugant a Montenegro i amb el combinat estatal, i són 3 jugadors de l'Estrelpool Natació Sabadell, el porter Edu Lorrio, Sergi Cabanes i Bernat Sanauja, autor d'un gol avui. A la semifinal de demà, el rival sortirà del Sèrbia-Grècia, que juga a les 9 de la nit. A l'altra banda del quadre, Croàcia-Itàlia i França-Montenegro, l'anfitriona. Recordem que els 3 primers tindran bitllet per la superfinal d'aquesta competició.
En futbol sala, ara que el Natació Sabadell i l'Escola Pia ja tenen assegurada la permanència a segona B, curiosament tots dos s'enfrontaran als 2 equips que s'estan jugant la salvació. Els nedadors reben el Picassent i els escolapis visiten el Segorbe.
Els de Pedro Donoso viatjaran amb moltes baixes, com relata el jugador Jordi Cerdà.
Fa una mica de mandra en aquest partit. Sobre tenim moltes baixes, gent que per assumptes personals no pot anar-hi, hi ha d'altres pues, que estan sancionats, lesionats, i ens toca anar els que podem a partir d'aquí, pues, com tots els partits, a intentar aconseguir 3 punts i igualar-los en intensitat, perquè ells segur que en posaran molta.
I el Club Natació Sabadell, per la seva part, té la ment posada a la Copa Catalunya, competició a la qual està un sol partit de classificar-se per la final a 4. Tot i això, el golejador Àlex Llamas té fam de més victòries.
Nosotros te aseguro que ten claro que fue acabar el partido de Mataró y nosotros lo que queremos es los 3 puntos como sean. O sea, nos da igual estar salvados, no estar salvados. Claro que a lo mejor hay gente que ha tenido menos minutos durante la temporada que posiblemente pues vaya a disputar más minutos. Pero nosotros fuimos allí y nos pintaron la cara. Y nosotros no queremos perder aquí ni contra el último.
Tot i que efectes classificatoris no tingui rellevància, Pia i Club també es juguen a acabar per davant de l'altre. Actualment, els escolapis tenen un avantatge de 2 punts a 2 jornades per tancar la Lliga. Dissabte a les 5 arrencarà el Segorbe Pia. A les 8 del vespre juga el 3er equip sabadellenc de la categoria, el ja descendit Amics del Pou, a la pista d'un altre descendit, el Llefaqui. I diumenge a 1:15 del migdia, Natació Sabadell-Picassent al Pavelló del Nord.
Gerard Osorio, jugador sabadellenc de l'equip de voleibol del Barça, s'ha proclamat campió de Superliga 2 i ha aconseguit l'ascens per tornar a Superliga. Després de guanyar la fase final, l'ex del Natació Sabadell assoleix l'objectiu de la temporada.
El conjunt blaugrana, que va descendir el curs passat, ha tornat a la màxima categoria del voleibol nacional en només un any. Després de guanyar la fase final a Cabezón de la Sal, sumant 4 triomfs en 4 partits, Osorio es mostra content per aquest ascens.
Al final era l'objectiu que tenia l'equip, no?, des de principi de temporada, i sabíem que era molt difícil. I al final, tant pel club com pel vòlei, també a nivell català, no?, ser l'únic representant a Superliga, doncs és tot un honor també, no?, com aquell qui diu.
Si res no canvia, Osorio continuarà la temporada que ve al Barça i complirà la seva segona temporada al Club Blaugrana sota les ordres de Fredinson Mosquera.
Un minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 28 d'abril, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio, que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.